Bona tarda, són 8:45, comencem el Marca't un canyo.
A Cultura FM, Marca't un canyo.
Każdy drzwi gasiat que pif i kwiatek dla żony complet.
Participa al programa a través del Twitter a @marcatuncanyo o a facebook.com/marcatuncanyo.
Benvinguts un dilluns més a la Casa del Futbol de Cultura FM, dia en què Gerard Piqué ha fet callar a molts seguidors de la selecció espanyola que eren crítics amb ell, aquells que el xiulaven cada dos per tres per les seves declaracions, pel seu antimadridisme, pels seus periscops i per la seva estima pel país, que és Catalunya. Doncs avui Piqué és el nou santo de la Roja, ironies del destí. I en parlarem al Marca't un canyo, perquè ens agrada el futbol, però de vegades el pebre d'aquest esport també ens ve de gust. Un pebre que no ens farà oblidar que tenim motius de celebració amb el Girona a tocar de primera, això sí, si supera Osasuna. Analitzarem les opcions dels blanquivermells de cara a aquesta final a doble partit que decidirà quin és el tercer nouvingut a la Lliga BBVA. I per rematar-ho tot, és gairebé estiuet i el mercat de fitxatges no para. Que si mou Volver Rati, que si Zlatan està dues passes d'Old Trafford, que si el Madrid té reunions amb la gent de Pogba, que si el serial Umtiti continua, mare de Déu. Aquí ho disseccionarem tot, tot i tot. I avui que s'ha estrenat la selecció espanyola amb gol d'un blaugrana, volem preguntar-vos precisament sobre Piqué i aquesta celebració un punt enigmàtica que ha fet el central del Barça. Aina Grau, bona nit.
Bona nit.
Bueno, bona nit, bon vespre.
Bona tarda,
aquesta hora fa un sol que ja no és bona nit, però vaja, ja m'has entès. Què preguntem exactament avui a les xarxes socials?
Doncs com interpreteu la celebració de Gerard Piqué amb la selecció espanyola? Ens podeu fer arribar les vostres opinions al Twitter @marcatuncanyo, a facebook.com/marcatuncanyo o al mail del programa. marcatuncanyo@culturafm.com.
Si algú no té molt clar com ha celebrat Piqué aquest gol amb la selecció espanyola al minut 87, que busqui a YouTube, que busqui a Twitter, i si no el nostre compte, les nostres xarxes, hem penjat tres fotos, tres planos diferents de tres fotògrafs que estaven al camp, perquè copseu bé la cara, com ho diria, inquietant de Piqué. Com sempre, a la redacció i a la producció hi tenim a l'Aina Grau, a l'Oriol Cortés i a la Paula Carreras, i als botons el David Gutiérrez Guti. I amb tot ben presentat, resumim sonorament el que ha donat de si el cap de setmana.
Els highlights del cap de setmana.
Kanté, Payet, frappe du pied gauche. Oh!
Arranca Messi, le pega.
Jugada de Gerard Valentín, entrarà a l'àrea, pot fer la centrada, la rematada, gol, 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 Naranjo, gol, 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 ha marcat el Nàstic, ha marcat el Nàstic, ha marcat el Nàstic.
Compte la rematada, gol. La rematada, gol de Miquel Merino. Final del partit, s'acaba el somni de la primera divisió, però toca homenatjar aquest equip per aquest tros de temporada, ovació del nou estadi.
Ai, gol, 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 la rematada de Dai, i aquest sí que és el gol, la centrada de Sobrino, a Dai remata, i a la frontal de l'àrea gran, dins l'àrea pel segon.
Compte que ara el Girona pot fer el tercer, pel mig Pere Pons, obertura a l'esquerra per Cristian Herrera, posició correcta, entra l'àrea, encara en el porter, som-hi Cristian, Cristian la vaselina, gol! Gol! Gol, 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 gol!
Montilivi que ho celebra, i Montilivi que es veu a les portes de la gran final per fer realitat el somni d'una ciutat i d'un club de lluitar fins al final per l'ascens a primera divisió.
El futbol no s'atura, el Marca't un Canyo. Cada dilluns a Cultura FM.
Ja tenim a la taula de l'estudi de Cultura FM els tertulians d'aquest vespre amb el Víctor Rodrigo, periodista i redactor de NBA Destiny, membre del programa de ràdio La Terrassa de Ràdio Vic. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda.
Al seu costat, la Clara Marcos, periodista. Bona tarda, Clara.
Bona tarda.
I a l'altra banda, el Gerard Guardi, periodista que ha passat també per Ràdio Sabadell. Bona tarda, Guardi.
Bona tarda, Uri.
I ben retornat, que ara feia la llet que no ens veiem.
Sí, feia temps que no ens veiem i, bueno, no sóc Gerard Piqué, que és el protagonista del dia, però aquí tenim per...
Però ets un Gerard.
Sí.
Per això t'hem portat.
Ah,
sabíem que Piqué seria protagonista i vam dir, calla, que vingui el Guardi. Amb ells, amb tots tres, atacarem aquest playoff de segona divisió amb el Girona, a dos partits del somni de primera, com dèiem abans. També parlarem de Quique Sánchez Flores, nou tècnic de l'Espanyol, i de les sensacions que genera la seva arribada a Barcelona. I com no, analitzarem l'Eurocopa amb el debut d'Espanya, la celebració, com deia abans, inquietant de Piqué, que ha generat molt de rebombori a les xarxes, i ho tancarem tot plegat obrint la persiana del nostre Bazar Mercato particular. Tot això i més fins les 10 de la nit, aquí, a Cultura FM.
La tertúlia del Marca't un Canyo. Si vols formar part del nostre debat, pots intervenir-hi a través del Twitter a @marcatuncanyo o a facebook.com/marcatuncanyo.
Dos quarts i mig de nou de la nit. Avui comencem el programa parlant de futbol de casa nostra amb aquest play-off d'ascens a primera divisió, unes eliminatòries de les que, malauradament, el Nàstic n'ha quedat fora, però hi tenim el Girona, que somia en pujar a la màxima categoria del futbol espanyol. Això sí, per aconseguir-ho s'haurà de carregar, si m'ho deixeu dir així, Osasuna. Ahir, victòria patida en el segon partit contra el Córdoba, i tot fa presagiar que l'equip de Pablo Machín suarà contra els navarresos en l'última jornada. Dades en mà, avui m'he entretingut a mirar-ho, el Girona va quedar per sobre d'Osasuna, i a més va tenir una victòria al novembre al camp del Reino de Navarra, al Sàdar, i un empat a 0 a Montilivi. Amb aquests guarismes, no sé si el Girona sembla a priori favorit per pujar a primera.
Jo crec que sí, en el sentit de que ja ho vam veure en el partit de tornada. El Girona va treure, com va dir el seu entrenador, casta, orgull i cor, i jo crec que van amb moltes il·lusions per pujar, i sobretot perquè el partit de tornada és a Montilivi. Llavors tenen aquest joker a la màniga, i jo veig el Girona amb bastantes opcions. Sí que és veritat que l'Osasuna, que ja ha pujat a primera i que sap el que és un partit d'aquestes magnituds, pot semblar el favorit, però a mi a l'equip de Pablo Machín em dona molt bones sensacions.
Per mi el favorit és l'Osasuna. Sí que és veritat que el Girona ha fet un molt bon final de temporada, però més que res per història recent, també per jugadors, potser amb una mica més de veterania. El Girona li ha passat factura aquests últims anys també, que ha intentat pujar. Em sembla que, si no recordo malament, són dels últims 4 anys, 3 ha fet el playoff d'ascens i no ho ha aconseguit. Doncs no sé si aquest nerviosisme el podria superar. Però sí que, bueno... El partit de tornada és important també, que el juguen a Girona, i segurament el més important serà treure un resultat positiu al Sàdar, com contràriament va fer el Nàstic, que després li va costar molt ja donar-li la volta.
En aquest sentit, però, probablement, no sé si creieu en la mística, però al Girona potser la història li en deu una, no? Ara el Guardi ho comentava.
I jo abans ho comentava amb el Gerard, que sembla que és l'Atlético de Madrid de la Champions, no? Jo crec que mereix anar a primera, que l'any passat ho va tindre molt fotut, va ser dur per ells, però aviam si arriben avui a aquest cop a primera, que s'ho mereixen.
Clar, a més hi ha un factor cansament, les emocions d'ahir, pròrroga, expulsions, marques, però no hi ha penals i saps que ets guanyador, però si te'n foten un has de tornar a remar a contracorrent. Clar, tot això acumulat, dimecres hi ha l'estrena Montilivi d'aquesta sèrie de dos, pot ser un hàndicap també, o Osasuna ve molt més descansat en aquest sentit.
Sí, però és el que dèiem, no? Que el Girona ha arribat a un final de temporada molt bé físicament, la pròrroga la va aguantar, va superar el Córdoba, tot i que és veritat que jugava amb un home de més, i bueno, l'Osasuna doncs és això, no? Una mica la història recent segurament el pot afavorir d'haver estat a primera, té jugadors com el Merino que marxarà al Dortmund, que és una de les perles d'aquest Osasuna, i veurem, tocarà esperar, i sobretot el que deia, no? Repetir, treure un bon resultat del Sàdar.
És curiós, ara que ho apuntes, i ara continuem amb el Girona, però Merino al Dortmund, aquest Dortmund que s'està reforçant per 4 duros i té jugadors, ni deuen sobrar.
Per
4
duros i xavals de 19, perquè ja ha fitxat el turc aquest que està jugant a l'Eurocopa, que es va fer la foto amb Modric com si fos un xaval, i ja ho vam parlar l'altre dia amb la fitxatge de Bartra, el Dortmund de saldo i comprant a la baixa.
Bueno, de saldo, però amb un entrenador que sap el que es fa, eh?
Sí, per això mateix.
Thomas Tuchel no deu estar triant aleatòriament els fitxatges. No. Per tant, vull pensar que traurà el rendiment. Tornem al Girona, el que dèiem abans, el tema del cansament. No sé si la Clara, en aquest sentit, per exemple, sabent que primer és a Montilivi i després has d'anar fora, que això sempre és un hàndicap, no? La tornada fora... Hi ha massa factors, potser, en contra del Girona, en aquest sentit.
Sí, confio, per això amb el Girona, tot i el cansament, sí que és cert, però crec que amb la il·lusió a vegades és el que compta i si estan il·lusionats per pujar primera, al final el cansament es deixa enrere i està al 100% durant els 90 minuts d'anada i tornada i ja està,
tu
i a creure-ho.
Tu el veus, el Girona, primera?
M'agradaria veure'l, sí, m'agradaria.
T'agradaria, però el veus?
Sí. No ho sé, això que deia el meu company el Víctor, de que l'Osasuna ja hi ha estat, potser és més fàcil veure l'Osasuna, no? però sí que confio que el Girona pot estar-hi.
Clar, en aquest sentit, home, és estrany que una comunitat, deixem-ho dir així, tot i que preferiria dir país, però en el sentit lliga és una comunitat com Catalunya, amb només dos equips, quan hi ha Madrid que n'ha tingut molts, País Basc i Navarra que n'han tingut molts, es fa estrany, no? Potser ja va ser en hora.
Sí, i a més, és el que comentàvem abans, jo crec que el Girona té dos factors, que és aquest el que deia la Clara de l'Atlético de Madrid de segona, però jo crec que també té l'experiència en la derrota, que tantes vegades ha intentat pujar i se les ha menjat. Jo crec que ja arriba un moment que aquesta experiència d'haver fet aquestes promocions d'ascens, no haver arribat... Jo crec que els ha guanyat molta experiència, molt saber com afrontar aquest nerviosisme. Sí que és veritat que tenen els fantasmes darrere l'orella, però jo després de la gran remuntada que van fer contra el Córdoba i sobretot aquest ímpetu que tenien, jo sí que els veig a primera, i si no els veig pues ja serà la dinàmica aquesta de, pues, com l'Atlético de Madrid, que arriben però se la mengen.
També poden donar la sorpresa com va fer l'Eibar, porta dos temporades ja i va fent bé, el Girona pot fer el mateix.
Sí, podríem trobar-nos amb el mateix cas. Tinc un conegut, no diré el nom per si ens escolta que no s'enfadi, que això que heu dibuixat que és el Pupes de segona, no, el Girona, una mica sí que us ho compro, perquè l'altre dia li demanava, ostres, dic, va, contra el Córdoba, això ja ho teniu, vinga, que el Girona el veig bé, i em deia, bueno, contra el Córdoba és l'únic equip que ens han guanyat els dos partits, el d'anada i el de tornada, o sigui, ja tenien com aquesta mentalitat de hosti, la història ens n'ha fotut moltes de cleques, anem tranquils, anem calmats.
A més, aquest any també jo crec que és un molt bon any pels equips catalans, perquè el Reus també ha pujat a segona A, vull dir que si el Girona puja, compartirà amb el Nàstic, i el Lleida també està a l'última fase d'ascens a segona A, vull dir que tindrem, esperem que el Girona pugi i després agafaran relleu aquests equips a segona divisió A.
Clar, a més es produiria una cosa molt maca, que és tenir equips, diguem, de les quatre províncies a primera i a segona, això és fantàstic, i un Nàstic Reus Deportiu, que això sí que serà
bufetades,
escandalós bufetades. A la segona divisió l'any que ve, això promet molt. Nois, deixem el tema Girona aquí i anem a parlar de l'Espanyol.
El futbol no s'atura, el Marca't un Canyo. Cada dilluns a Cultura FM.
Aquest migdia s'ha presentat Quique Sánchez Flores com a nou tècnic de l'Espanyol, un entrenador que ve de fer una gran temporada a la Premier amb el Watford i que encapçalarà un projecte ambiciós amb la caixa plena gràcies a Mr. Cheng. El propi Sánchez Flores ha dit en sala de premsa al Cornellà del Prat que arriba al lloc idoni a on volia.
Siento que en el Espanyol es un lugar, tal y como me explicaron el proyecto Ramón y tal y como me lo explicó Ángel y Mr. Chen, es el lugar ideal para construir.
Això sí, té molt clar com vol que jugui el seu Espanyol, tot i que la seva filosofia pot tenir matisos en funció dels noms que arribin.
Nosotros tenemos la idea definida siempre de ser un equipo equilibrado entre defensa-ataque, un equipo que sea capaz de jugar bien al fútbol, pero básicamente al final dependeremos de la plantilla que seamos capaces de confeccionar, porque finalmente todo lo que hagamos está representado por los futbolistas, y en eso es nuestro compromiso de darle al Espanyol y a la afición del Espanyol lo mejor posible que esté en nuestro alcance.
Arriba un entrenador amb gust pel futbol, amb un president que hi posarà molts calés, aquest tal Mr. Cheng, després d'anys de veure un Espanyol sobrevivint, i amb la filosofia que explicàvem abans de tenir tants equips catalans a primera i a segona, us agrada tenir un altre equip de nivell que lluiti per estar a la part alta? Perquè, clar, segons els indicis i segons el que ens expliquen, l'Espanyol fa molt bona pinta.
Esperem que faci bona pinta, perquè les promeses d'aquí uns anys l'Espanyol a la UEFA o a la Champions em semblen posar el listó muy alto. I jo crec que tenen un projecte il·lusionador, perquè hem vist un Espanyol que d'il·lusió poca. Jo comentava molt amb companys pericos i em deien que potser és dels pitjors espanyols que hem vist en sa vida. Llavors, clar, és il·lusionador construir un nou projecte, i més amb un entrenador com Quique Sánchez Flores, però jo crec que la plantilla s'ha de renovar molt, i depenent dels fitxatges, perquè l'Espanyol ha fet alguns fitxatges en els últims anys que estaven bé, però que no han acabat de funcionar per la plantilla. Un Espanyol que cada dos anys va renovant jugadors, i jo crec que s'hauria de formar una plantilla estable i mantenir un projecte, perquè no pot ser que cada dos o tres anys l'Espanyol canvi de projecte i s'estavelli cada dos per tres.
La resta de la taula, espereu un Espanyol més il·lusionant, si més no?
Jo et dic, Uri, sóc un expert en inversions asiàtiques.
La cara ha pagat ara mateix del Guardi.
Sí, perquè el Sabadell ja l'hem patit, aquestes inversions, en aquest cas xineses, del Sabadell van ser japoneses, i bueno, jo més que res diria que esperar a veure com va aquest projecte. Sí que és veritat que és il·lusionant, a nosaltres allà al Sabadell també ens el van vendre així, és veritat que són casos diferents, hi ha grans diferències, però bueno, jo diria precaució pels aficionats de l'Espanyol, i d'aquí dos anys ja en tornarà a parlar.
Però us van fer un mural molt maco, no?, amb uns dibuixos tipus Campeones, Oliver
Benji,
aquella cosa.
Sí. Ens van prometre que en 4 anys jugaríem la Champions.
Sí, ja.
I ara estem a punt de desaparèixer.
D'acord, aquest és el tema. No, fem cunyeta, però és prou trist. En tot cas, si més no, Mr. Cheng sembla que va fort. Això sí que ho té.
Va fort econòmicament, sobretot, però jo crec que més il·lusionant que el que hem vist fins ara sí que hauria de ser-ho. Aviam quins fitxatges arriben, aviam si doncs això, si les expectatives es fan realitat.
Clar, l'Espanyol s'ha de, teneu-me l'expressió, s'ha de refundar com a equip, no com a club, Diguem que si ara mires l'alineació, probablement construirà en base a un solar. Això, en certa manera, tampoc és dolent per Quique Sánchez Flores. De vegades és millor començar de zero amb la teva idea i mira, el que arribi arriba i més o menys m'ho faig jo, que no passar-te com a Galca, que va arribar, es va trobar allò de Sergio González, que no sabien bé com agafar-ho.
I va portar
Arlauskis, correcte. No, clar, és que poca broma, a Galca sí, no, se l'han menjat, però és que el que ell va recollir i el que va portar tampoc va ser millor.
Poc i menys.
No, això és ben cert, però al final la reflexió que us volia fer és que Quique Sánchez Flores està acostumat a dur equips petits i fer-los treballar bé, equips mitjans també els ha fet treballar prou bé, com el València en la seva època. És veritat que ha tingut altres fracassos, però vaja, jo crec que per un Espanyol que vol aspirar està a dalt. Estic amb tu, Víctor, que aquestes coses, quan parlen d'Europa League és quan
sempre que
parlen
d'Europa és el síndrome espanyol. Comencem a parlar d'Europa i se'n van a casa segona.
No, això t'ho compro completament, però vaja, fa bona pinta, ja que l'és, Barcelona es mereix tenir dos equips lluitant, i no un equip lluitant sempre per estar amb un i l'altre lluitant per no caure al pou. Per tant, la cosa pinta bé, però No ho deixem aquí perquè acabarem el repàs a la presentació de Quique Sánchez Flores a l'Espanyol, que ha dit que, tot i que té clar com vol jugar, que és el que escoltàvem en l'anterior tall, no amaga, òbviament, que quan calgui l'equip sabrà variar el pla habitual de joc.
Queremos acertar con ese tipo de jugador comprometido, ideal, de la buena mentalidad, y futbolísticamente seremos un equipo adaptable. Y quiero decir adaptable, tendremos nuestra seña de identidad, pero reconociendo la humildad de que habrá equipos mejores en la competición y para eso tendremos que adaptarnos a las circunstancias. Por lo tanto, buscaremos un equipo sólido que a la vez sea adaptable a las circunstancias que nos vaya proponiendo la competición.
Y aquí ve la gran pregunta. ¿Serà capaç Quique Sánchez Flores, el nou tècnic de l'Espanyol, de fer tot això que ha explicat a la sala de premsa?
Home, és que a mi em sobta molt això d'equipo sólido quan, és el que he dit abans, l'Espanyol va canviant de plantilla cada 2-3 anys i és el que comentava jo amb molts companys pericos, que l'Espanyol s'ha basat sempre en els seus èxits quan tenia una plantilla formada molt sòlida i que sí que han passat 2 o 3 anys en les penúries, però la van conformant, ja fos en els temps de la Peña, Luis García i tota aquesta gent, i fins i tot al final amb Sergio García. Però és que a mi em sobta això de buscar aquest equip quan la defensa la tenen molt dolenta, la porteria no saben ni què estan fent, un jugador com Marco Asensio que vol tornar al Madrid i a l'Espanyol li anava molt bé. Clar, a mi el que em fa por és el que comentava abans el Gerard, com va passar amb el Sabadell, que ve la inversió asiàtica, que passi com en altres casos de primera divisió, me'n recordo del Màlaga, inversions així que funcionen molt bé, és com una droga, dura 2-3 anys i després t'estampes. A mi em fa por d'això de l'Espanyol. A mi m'agradaria un Espanyol que conformés poc a poc, encara que aquest any no es mengessin res, i això dels 3-4 anys a Europa, bueno, si són 5 o 6 no passa res, però que vagin consolidant poc a poc, que tampoc busquin ara que quedar 5-5 o 6-6 a la Lliga.
Sí, sobretot que Quique consolidi un estil de joc i en relació a aquest estil, doncs, que fitxi jugadors del perfil al qual vol jugar.
Soc molt de la pinta que feia Quique Sánchez Flores avui al migdia a la ciutat... No, perdó, a Cornellà del Prat, perquè ha fet la presentació a Cornellà del Prat. No sé si l'heu vist, si heu vist fotos a Twitter, busqueu-les, sí. Perquè l'home porta una barba tipus nàufrago, molt abundant.
L'han pescat d'una illa.
Sí, allò, amb el cabell una mica blanc, llavors el cabell de dalt, vull dir, no el de la barba, molt llarg, com mal pentinat, llepat per una vaca, una cosa molt, molt estranya. Espero que li sigui eficaç, que entri al vestidor i digui, señores, si no quieren acabar así, corran, no? Sí. Tomen ben serio. En fi, tanquem la carpeta blanc i blava, li desitgem el millor, òbviament, a Quique Sánchez Flores i a l'Espanyol la temporada que ve, i obrim la vermella per parlar de l'estrena de la selecció espanyola a l'Eurocopa.
Futbol i més futbol al Marca't un Canyo a Cultura FM. You didn't want to scratch, but then you got the itch. You only wanted snow out, but you got the witch. You know you're always paying for the shit that's free. It's not easy when it's complexity.
Aquest migdia ha jugat la selecció espanyola de Del Bosque contra la República Txeca amb un resultat d'1-0 a favor de la Roja, una Espanya que ho ha intentat, ha assetjat pràcticament la porteria de Peter Cech i finalment ha marcat a les acaballes del partit amb un gol de cap de Piqué. I la primera pregunta que m'ha vingut a mi quan he vist tota aquella rauxa, a Piqué marcant, després parlarem de la celebració enigmàtica de Gerard Piqué, però creieu que Espanya és capaç, i més havent vist el partit d'avui, de revalidar per tercer cop aquest títol de campiona d'Europa? És una gesta molt complicada.
No.
No, eh? Espera, que no sé si s'ha sentit bé aquest no.
Crec que no.
Ara.
Sobretot perquè jo veig tres seleccions que són molt superiors i que les veig molt més candidates a Espanya per guanyar aquesta Eurocopa. Ho veig molt difícil que revalidin el títol, i el partit d'avui tampoc el podem agafar molt d'exemple contra la República Txeca. Jo crec que el partit que sí que podrem veure realment on està Espanya és el de Croàcia, a fase de grups, perquè Croàcia crec que té un equip bastant sòlid.
El millor partit fins ara de l'Eurocopa l'ha fet Croàcia.
Sí, un mig del camp amb Rakitic i sobretot Modric, que va fer un gran partit, amb Mandzukic a dalt i una defensa també bastant experimentada. Per tant, jo avui, el partit d'avui, no l'agafaria com a exemple, com a referència, i quan juguin contra Croàcia ja veurem, però Alemanya, França, jo crec que són seleccions que les veig superiors a Espanya.
La resta de la taula.
No, jo fins i tot a Espanya no l'he vist tan malament. El centre del camp m'ha agradat bastant, i Iniesta, jo crec que des de la final de la Copa, que ningú li ha donat el pause, i està jugant molt bé, però a mi el que no em convenç absolutament res és la delantera. O sigui, Morata semblava una escopeta de fèria i les enviava totes directament a la graderia. I llavors, clar, ens en recordem d'aquella selecció espanyola, que sí amb Villa, que sí amb Llorente, que sí amb Torres, i funcionava molt bé, però és que a mi no m'ha convenç res, no em convenç absolutament res. Poden passar de fase de grups, però és que, i molt justet, i molt justet, a mi no m'agrada gens.
El cert és que hi ha molt nivell, però el partit d'avui és el que deia el Gerard, no es pot valorar perquè la República Txeca tampoc ha fet un partit com per poder-ho valorar. S'ha tancat molt, no ha generat cap ocasió pràcticament. De Gea ha estat bastant tranquil.
Bastant no? Solet, eh?
Bastant solet i tranquil.
No, no ha tingut temps per pensar, diguem.
Ha tingut temps per pensar, sí. I això, llavors, sí, m'agradaria veure i poder contestar-te la pregunta un cop hagi jugat contra Croàcia.
Ho veurem. Clar, en això que diu la Clara li dono la raó. La República Txeca, si ha de mantenir-se com a equip portant al centre del camp un tio veterà que ha jugat 19 minuts en tota la Premier League com és Tomás Rosicky,
si no, qui portes?
Pleguem. No ho sé, no domino molt el mercat txec, però vaja, si aquest és el millor que tenen.
És la pregunta que vam fer aquella vegada quan vam fer per què va Fàbregas, que jo encara em vaig tirar pel terra perquè anava a Fàbregas. Potser la selecció Rosicky és un talismà, no ho sé, però...
Bueno, i tot això s'ha aconseguit mantindre la porteria a zero fins al minut 87, o sigui que...
Perquè no em portaràs, no ens equivoquem. O sigui...
I Morata, que també jugava amb la...
No, però
Morata
no
jugava el jugador número 12.
Peter Cech ha fet un tros de partit, l'ha assajat fins a morir. El que passa aquí, la selecció espanyola ha tingut una cosa interessant, jo crec que no tenien altres esdeveniments de seleccions com el Mundial de l'any passat, òbviament, però... en altres Eurocopes i Mundials sí, perquè els ha guanyat, però és tenir, per exemple, coses diferents. Tenir Aris Aduriz, que és un tio enorme que et surt i no té res a veure amb Álvaro Morata, i per tant per la defensa això és un mal de cap. Tenir a Thiago com a alternativa. Ara bé, el que jo tinc clar és que veig un Iniesta molt alliberat. Veig un Iniesta que, igual que li ha passat al Barça, el no tenir la figura de Xavi era boníssim, però és boníssim i superlíder. No sé si ho compartiu, això.
Sí. Sí. I més avui al centre del camp s'ha notat molt que Iniesta ja portava la batuta quan encara estava Xavi, però era una batuta compartida, i ara és jo soy el rei del campo i faig el que em dona la gana, i es nota molt,
No, ha fet un partidàs, ha temporitzat, ha fet passades d'aquelles de Skyra i Cartabolli, ha fet l'assistència a Piqué, que al principi allò, estava despistat perquè estava en una reunió, allò que mires de cua d'ull al partit, hòstia, he vist un calb, dic, cony, és Iniesta, és que ho ha fet tot. Clar, a mi aquest argument sí que em serveix per pensar, i aquí vaig una mica en contra del Guardi, que amb un Iniesta així, Espanya pot ser campiona.
Però, clar, només amb Iniesta... És veritat que Iniesta avui també ha tingut molt desequilibri, perquè hi havia jugadors al mig del camp com Rosicky i algun altre que, pobrets, ja estan a les acaballes de la carrera. I clar, tenir un home al mig del camp que et fa totes aquestes passades, màgia, i a sobre et desequilibra, doncs és un punt molt a favor. I també... Avui a Espanya un punt molt a favor és la profunditat que ha tingut també amb els laterals, que això a vegades costava. Ha tingut Juanfran, ha fet bones sentades per Morata, que és veritat que no ha estat massa encertat, i potser això és una mica el que li falla a Espanya, no? Que sí que és veritat que ha creat avui 4 o 5 ocasions, però no les acaba de materialitzar.
I fins i tot a Iniesta, la final amb Itàlia que li fan la gàbia, compte que no li tornin a fer, i potser neutralitzes molt el centre del camp.
Avui, ara ho tuitejarem i ho buscarem. Avui no li han fet la gàbia, però gairebé.
Oliver i Benji, que feien la tàctica 4 tios encerclant-lo, potser si comences a tancar Iniesta, potser Espanya s'ofega. Sí que si sortís Thiago, que té un perfil també més creador, però jo amb Busquets no el veig així, i si Iniesta el neutralitzes, potser Espanya té molts problemes.
És que és el que deies tu, Uri, que crec que a Espanya li faltaven jugadors una mica diferents, i crec que amb Thiago, amb Nolito, amb Morata sí que tens una mica... Fàbregas, per exemple, a mi em sobra una mica, perquè crec que no desequilibra, no aporta res. Sí que jo, per exemple, posaria Thiago, que també és un jugador d'aquests que et poden fer coses diferents, no? I bueno, això. I a la banqueta, bueno, tens avui han sortit Pedro, ha sortit Thiago... Bueno, a veure, a la banqueta sí que és veritat que potser hi ha altres seleccions amb més profunditat de banqueta, però... però bueno, és el que hi ha.
Quan has parlat de Cesc, la cara general de la gent que estem aquí a l'estudi ha estat similar, la podríem descriure com de dir més un, no? Allò que fem a les xarxes, perquè Cesc, home, no ha fet una gran temporada, és un tipus que, bueno, sí, li sabem la categoria, però fa temps que li esperem, no? Suposo que també, com que va venir el Barça i no va fer el que la gent esperava d'ell, també suposo que el mirem amb més lupa.
Sí, i un altre jugador diferent també d'aquests que parlàvem que s'ha quedat fora és Saúl, no? Que potser hagués pogut entrar perquè Saúl ha fet una magnífica temporada i sí que va sobtar una mica que quedés fora de la convocatòria. I bueno, també podria portar coses diferents que Cesc, però Cesc potser bueno, Del Bosque sempre hi ha comptat molt i és un pes pesant, si es pot dir així, del vestidor d'Espanya, no?
Sí, però jo això del pes pesant, si és per la plantilla, el deixes de suplent i ja sortirà, o si fa pinya, pues que la faci des de la banqueta. Però a mi és que Cesc m'aporta el mateix que una planta al camp. És que no, és que és veritat, ni més un tio que el Chelsea aquesta temporada no ha fet res. Bueno, res entre cometes, i quan si deixes fora a Saúl o a Isco, que Isco tampoc és que hagi sigut un gran titular, però almenys donar-li aquesta oportunitat, que no ha guanyat relativament res amb Espanya, i Cesc sí, doncs jo crec que hagués sigut molt millor alternativa un Isco que no pas Fàbregas.
Jo el que li agraeixo a Cesc en el partit d'avui és la salvada que ens ha fet en aquell gol que De Gea semblava que no arribava, però a part d'això sí que estic d'acord amb els meus companys que hi trobaria una altra solució en aquest jugador.
És que a més, a Cesc, perdona Víctor que t'interpel·li, però o el portes per ser titular o no el portes de suplent, perquè no crec que ho encaixi molt bé. No el veig un home d'equip.
Bueno, pues que s'ho mengi, és que clar, si és aquest pes pesant, jo ho puc entendre, però que sortia titular i aquesta poca, que moltes vegades se li nota cap a finals de temporada i ara més que és estiu i a l'Eurocopa, Fàbregas sembla que sortia menys revolucions que els altres. I a mi un jugador que surt aquí perquè són campions de l'Eurocopa, dobles campions, i van a intentar revalidar el títol, no accepto que surti així.
A part, clar, és que Cesc no podem dir que sigui un jugador revulsiu, per tant, si el tens a la banqueta és com no tenir-lo, perquè clar, molt abans posaries a Lucas Vázquez, que sí que et pot moure una mica el partit, a Nolito, Thiago. Clar, Cesc com a revulsiu no el veig, llavors és això, o el poses i juga de titular o és que es quedi a casa.
No, és així. Ara, línia per línia, òbviament són jugadors cansats, òbviament són jugadors ja plens, diguem, ja no tenen aquella fam, però línia per línia, déu-n'hi-do la selecció espanyola. Té els dos millors centrals de l'Eurocopa, o com a parella, si més no sé si m'ho compreu, són la millor parella de centrals que hi ha ara mateix a l'Eurocopa. Al mig del camp, Busquets, Iniesta, Silva, vaja, on he de firmar? A la PlayStation jo els posaria ja, si fes allò modo leyendas, no sé com ni diuen, que et fas tu l'equip, els fitxaríem segur. Potser al davant és on la selecció espanyola va més coixa o té menys alternatives respecte a altres anys. No té un Villa, no té un Torres.
Sí, però a mi Morata, per exemple, avui sí que m'ha agradat. Passa que, clar, li falta gol, però sí que s'ha sabut moure, ha sabut buscar espais, desmarcades, bueno, té mobilitat, rep bé d'esquenes, però, clar, li falta gol. Si tens tres, si Espanya no genera gaires ocasions i en tens tres i no n'enxufes cap, doncs quedes amb aquesta sensació.
Sí, et quedes amb aquesta sensació, tot i que la segona part d'Espanya ha estat hi ha hagut un moment que, vaja, que allò hagués quedat 0-0 hagués estat inclús injust. Però anem al tema, del gol, perquè al minut 87 Piqué l'ha fet en plena agonia, com dèiem, i en la flash interview posterior al partit ell ha dit que ha celebrat el gol amb el seu fill Milan, que estava allà a la graderia, però la cara de desafiament de Piqué, si més no, a mi m'ha semblat curiosa i, òbviament, m'he anat a veure el Twitter i el Facebook perquè he pensat, igual és cosa teva, i no. La gent bullia amb la cara de Piqué. Fa pinta de retret a l'afició?
Ha callat boques totalment a tota l'afició que el pitava, perquè si no haguéssim perdut 3 punts i Piqué... Si no se li pot dir que no dona la cara per la selecció, sigui independentista o no ho sigui. Llavors, ha callat boques a tota l'afició que el pitaves, claríssimament.
Ara, si em deixeu un moment, continuem, però és que l'Aina Grau m'ensenyava de sota mà un tuit del mateix Gerard Piqué de fa una estoneta.
Sí, amb la foto de Sergio Ramos sobre d'ell celebrant el gol. El tuit diu: supongo que no hace falta decir nada más, 3 punts suspensius, Somos un magnífico equipo, un gran día para todos.
És que literalment Gerard Piqué estava fins als pebrots de tota aquesta afició d'Espanya, que és segurament el 90%, menys Álvaro Ojeda, que ja ha penjat el seu vídeo dient que ell no celebra un gol marcat per Gerard Piqué, ja t'ho trobaràs. Tot el 90% d'aquests aficionats que els xiulaven segur que han saltat a celebrar el gol. Llavors, Piqué és un gran professional, tingui la ideologia que tingui els valors polítics que tingui o el que sigui, però ell, si ha de jugar al camp de futbol, és un dels millors professionals que té Espanya. I llavors, sí, això s'està fins als pebrots i que el deixin en pau.
Sí, jo crec que està aguantant molt Piqué. Veurem avui amb el gol si els xiulets i tal la gent deixa de produir-los en contra de Piqué. Però clar, és el que deies, que tota la gent que el xiulava avui, bueno, ha embogit d'alegria amb el gol de Piqué, llavors, doncs, home, tu mateix ja veus que no és massa correcte, no, el que fas, però bueno, cadascú que faci el que vulgui, tu.
No, ha estat molt curiós, i és que a més, vaja, no calia ser molt llest per veure que aquella cara de Piqué quedant-se plantat, s'hi ha quedat una bona estona,
sí,
com 5
sí.
o 6 segons mirant-los, dient ara sí, no? Ara aquella cara de ara sóc el millor, no?
I tot, el que deies tu abans, que és la millor parella centrals de l'Eurocopa, tota aquesta gent que el critica és per dir al Piqué, bueno, pues que jugui Bartra a veure si us dona aquesta confiança, o que jugui un altre central i a veure si m'ho compreu.
No, la proposta, recordo molts programes d'aquests que gairebé no fan ni periodisme, era que Piqué no hi anés i anés Nacho.
Adelante, con todo.
Al seu lloc, però vaja,
que hi vagi.
No sé si ho compraria en gaire. En tot cas, això és el que diuen els nostres tertulians, però, Aina, què ha de fer la gent per respondre precisament aquesta pregunta a través del Twitter, del Facebook, etc.
Doncs molt fàcil. La pregunta: com interpreteu la celebració de Piqué amb la selecció espanyola? Al Twitter, @marcatuncanyo, facebook.com/marcatuncanyo i marcatuncanyo@culturafm.com.
Perfecte, Aina, gràcies. Del que heu vist fins ara, abans el Guardi ho apuntava, ell deia, home, hi ha França, hi ha Alemanya, hi ha altres equips. A França va guanyar per 2-1 en el partit inaugural, Alemanya va fer el mateix contra Ucraïna, tot i que no amb un joc molt vistós, Anglaterra empatava amb Rússia, avui hem vist el que ha fet Espanya, ara mateix està jugant Bèlgica, de moment 0-0 contra Itàlia. Teniu algun favorit o seguim com la setmana passada, que en aquesta taula tothom deia no hi ha un favorit clar, no puc apostar?
A mi m'agrada molt Alemanya, però hi ha un problema per mi, que és la defensa, que jo crec que feia molts anys que no veia una defensa tan dèbil per tota la plantilla que té Alemanya. I després també m'agrada molt França, jugadors com Pogba o Payet a mi m'enamoren molt, i també el projecte d'Anglaterra, però el projecte d'Anglaterra sempre els hi passa el mateix, que porten a jugadors molt convincents i fan un grup molt compacte, però després arriba el moment i són un bluff, o empaten, o els hi passa alguna cosa, o perden. Llavors és el que menys confiança em genera, i després jo tinc una gran debilitat per Bèlgica. A mi Bèlgica ojalà guanyi l'Eurocopa.
Bueno, això al final, els favorits, al final no se sap sempre s'ha dit que, per exemple, Espanya pot ser un favorit, i al final pues, el Mundial pues, va caure eliminada molt, molt d'hora, no? No vull pensar en favorits, perquè al final llavors surt malament el que vull, no? Però bueno, sí que és veritat que Alemanya, França, Espanya inclús també apunten maneres.
Bueno, per mi crec que Alemanya sí que potser és la que sobresurt una mica, tot i que és veritat el que deia en defensa, que hi ha jugadors que no donen la talla, sobretot els laterals, però també el que m'ha sorprès molt Croàcia, perquè Croàcia tenia jo en la ment que només eren Rakitic i Modric al mig del camp, i tot l'altre no servia per res, i tot el contrari, el lateral dret, Serna, un grandíssim lateral, els dos centrals amb molta experiència, Mandzukic a dalt, que sempre és una garantia,
Perisic
que va fer un autèntic partit des l'altre dia, però clar, no ho sé, no, em falta veure, també m'agradarà veure Bèlgica, que potser també pot ser una de les sorpreses, amb jugadors joves i tal, i bueno, jo de moment em quedaria amb Alemanya.
En tot cas, el que no pot negar ningú és que hi ha varietat, perquè inclús Itàlia, que no té grans noms, us recordo, i ho dèiem també la setmana passada, la Itàlia de fa 4 anys que ningú en donava un duro i es va acabar plantant a la final, sí, després Espanya la va polejar i tot el que vulgueu, però van estar allà, per tant, ens espera, ara ja queda menys d'un mes, però una competició molt, molt, molt interessant. Per cert, no sé si vau estar atents ahir al Turquia-Croàcia, amb aquesta victòria que ens comentava el Guardi per 0-1 amb golaç de Modric. vull repescar dos moments. El primer és més anecdòtic, no sé si heu pogut veure l'actitud correcta, l'actitud del defensa quan xuta Modric pentinant-se, diguem, la melena per sortir bé a la foto. És un gest d'agrair, suposo, per tots els turcs que els seus defenses vulguin sortir bé a la foto. Però l'altre, sense tanta conya, és que Arda Turan va haver de demanar disculpes pel seu rendiment al final del partit. I aquí em assalta un dubte, i és si el problema és d'Arda perquè no té confiança, perquè no té minuts al Barça, perquè no és tan bo com ens pensàvem per equips de gran nivell?
Bueno, per mi, així en general, la gran decepció per mi és Turquia, que m'esperava molt més i van fer un partit bastant desastrós. I tema Arda, doncs sí, potser li falta confiança, però bueno, clar, és que amb l'Atlètic de Madrid, clar, era un joc tan diferent que el veies que allà pues, sí que tenia cabuda i tal, i era un dels jugadors que despuntava. Després pagues 42 milions, que bueno, segurament un preu massa elevat, i no pots jugar durant els primers 6 mesos i després doncs et passa això. L'Aleix Vidal, clar, també podem comparar una mica amb la situació de l'Aleix Vidal, i ens podem adonar que potser sí que aquests 6 mesos han passat molta factura a aquests dos jugadors.
No, i jo fins i tot, clar, jo, el tema Arda Turan, que el tema del fitxatge és per matar-nos durant una setmana, però el tema Arda Turan, clar, una cosa és la situació de clubs i després la situació amb la selecció. Jo Arda Turan, en Turquia, jo considerava que ell és el capità, ja té molta experiència jugant amb la selecció, en Turquia ha fet molts bons partits i ha tingut bons resultats. I clar, això de la confiança dins d'una selecció, jo no ho consideraria culpa de que no ha jugat molt al Barça, sinó que per si mateix, com a grup, Turquia se l'esperava molt d'ells, però jo crec que va ser més mèrit de Croàcia, que els hi va passar per sobre, que no pas de Turquia, que tampoc plantejava ningú recurs absolutament de res. Llavors, si tu ja surts amb això, pues, a pentinar-te mentre xuten pilotes, que no pas a jugar al primer partit de l'Eurocopa, te les acabes menjant.
Però és que Turquia no té equip.
Per això mateix.
Depèn d'Arda.
Però al igual que Suècia mai ha tingut, en els últims anys no ha tingut equip i tiraven d'Ibra, Turquia tirava molt d'Arda. I llavors, si ja ni Arda ni ningú acompanya, doncs, bueno, adéu.
Jo crec que la falta de confiança, al fi i al cap, seria com una excusa, no? Perquè sí que és cert que no ha tingut una bona temporada, que li ha faltat molt joc, no ha tingut l'oportunitat, diguéssim, o la confiança de Luis Enrique, però llavors no pot ser una excusa per no rendir a la selecció, no? Al fi i al cap és un professional i ha de fer el millor possible per tirar la selecció endavant, i sent el capità, pues...
Confies en que encara de revifarà, ja sigui a Turquia, ja sigui amb el Barça?
Espero que sí, si té l'oportunitat. Jo crec que sí que pot donar el que va donar l'Atlètic de Madrid, si més no, jugar millor.
Clar, aquí hi ha una qüestió molt de confiança, de coco. Quan tu vens una temporada regular amb un equip que s'ha gastat 40 milions per tu, vas a l'Eurocopa on se suposa que ets 10 al teu país i també ho fas així, això és d'aquelles coses que costen.
A mi és que la confiança, si no la recuperem a Turquia, m'és igual, a mi que la recuperem al Barça.
Clar, però tot hi juga, Víctor.
No,
això és com aquell que diu que, home, jo prefereixo que Messi no guanyi la Copa Amèrica perquè així torna abans. Ja, però és que quan Messi guanya un títol amb la seva selecció, torna i rebenta la següent temporada amb el Barça. Clar, jo també prefereixo que vinguin descansats i que ho facin bé al seu
Messi,
club.
Messi, clar, amb Argentina, com sempre els hi posen el listón tan alto, que sempre que van perdre el Mundial, i que si Messi no guanya el Mundial no és ningú, que si no sé què... Clar, amb Turquia, sí, no és favorita per guanyar l'Eurocopa. Sí que pot fer bons resultats, però a mi si Arda i Turquia acaben eliminats de la fase de grups, relativament és igual, i prefereixo que Arda es concentri en el club i faci aquest rendiment necessari pel Barça, i després dels 40 milions ja, és que ja toca.
Sí, totalment, que jo diria que segurament l'eliminaran a fase de grups, llavors que s'agafi unes vacances, no sé si merescudes o no, i després que torni per fer la pretemporada amb el Barça, que segurament serà important de cara a l'inici de temporada.
Per cert, vaig amb l'última de tema seleccions, però canviarem de competició, però abans acabo de veure a internet un retall que ha fet Zlatan aquesta tarda en l'Irlanda 1, Suècia 1, que agafeu Twitter ara quan anem a la musiqueta de separador i us ho mireu, és que al·lucinareu. Va, us faig l'última, perquè la notícia del dia, però... A banda de l'Eurocopa, s'està jugant aquesta Copa Amèrica del centenari. És el nou fracàs històric de Brasil, que ha caigut eliminada de la Copa Amèrica en la fase de grups. clar, Dunga ha dit per activa i per passiva que no és que hagin perdut per futbol, sinó que hi ha hagut injustícia. Òbviament, és clar, un cop veus les 400 repeticions del gol de, del futbolista peruà, de Rui Díaz, crec que es, dic, o, crec que es diu, però clar, l'altre és si les desgràcies venen soles.
No, és que jo crec que hi ha dos factors. El primer és una vergonya que aquell gol hem triat el marcador, i més quan el Díaz marca el gol i comença a riure's, i es riu, i totes les càmeres ho veuen que riu, i després li pregunten, i diu, no sabia. No sabies el gol.
I després li dic en el muslo, sí. És la seva declaració, la frase interview.
El segon factor, que molt Brasil, injustícia, però és que no heu sabut marcar ni un gol, i la selecció no funcionava, i bueno, faltava Neymar, sí, tot el que vulguem, però Brasil no pot caure així d'aquesta manera contra Perú, per molt que et marquin amb el colze, amb el cul o amb
el braç. Però el problema quin és? És Dunga? Són els futbolistes?
Jo crec que Dunga i els futbolistes en conjunt. Jo, a mi la selecció de Brasil no em convenç per res. I amb l'entrenador Dunga encara menys. Jo crec que és un còctel que no funciona absolutament per res.
I més partint la selecció, no? Perquè hi ha jugadors que no hi han anat, perquè ara ve els Jocs Olímpics, com Neymar, Coutinho, em sembla que tampoc, i clar, tantes competicions doncs passen factura també. Però bueno, clar, si no fas ni un gol és que sí, on vols anar amb això?
Ah, ara és quan aniran als Jocs Olímpics i fotran el torneig de la seva vida, tot i que no seran els mateixos futbolistes, però vaja, com si ho olorés. Deixem el futbol de seleccions aquí, si us sembla, i marxem corrents cap al Mercato, que ens agrada.
Futbol i més futbol al Marca't un Canyo a Cultura FM.
Passen dos minutets d'un quart de nou de la nit, hora de repassar el que ha donat de si el basar del futbol. Amb l'Aina Grau, com sempre, aquest Mercato Barça, i comencem amb un Titi que continua omplint portades dels diaris esportius.
Segons Mundo Deportivo, el jugador francès és un desig de Luis Enrique. El tècnic asturià en valora el seu potencial defensiu, així com també la polivalència del jugador, ja que banda de central també pot jugar com a lateral esquerre. A banda del Barça, el Chelsea i l'Arsenal també hi estarien interessats.
I mentrestant, el Barça B, Sergi Samper, pendent de la renovació i de sortir cedit.
El Barça busca repetir la fórmula de Denis Suárez i Alen Halilovic. El club blaugrana vol que Samper tingui oportunitats i minuts en un equip de primera divisió per després tornar al Camp Nou. Sporting, Villarreal o València podrien ser els clubs que acollissin el jugador de la Masia.
A Madrid, reunió imminent entre Marota i el Real Madrid.
Diverses informacions apunten a que el fitxatge de Paul Pogba pel Club Blanc serà un fet, un fitxatge que rondarà ni més ni menys que els 100 milions d'euros i del que només falta decidir-ne el salari del jugador. De moment avui ha sortit un nou nom en aquestes negociacions, el de l'alemany Toni Kroos, a qui la Juventus voldria incloure l'operació, ja que és un jugador que agrada a Massimiliano Allegri pel mig del camp.
Una Juventus que, per cert, ha fitxat a Pjanic de la Roma.
El jugador que en temporades anteriors havia estat a l'òrbita del Barça ha passat la revisió mèdica amb la Juve aquest matí.
Mourinho, protagonista un dia més de les portades esportives.
Segons sembla, el tècnic portuguès estaria disposat a oferir 100 milions pel fitxatge de Marco Verratti.
Vinga.
El Manchester de moment ja ha tancat la contractació d'Eric Bailey per 40 milions i s'espera que a finals de mes es faci oficial l'arribada de Zlatan Ibrahimovic. A aquestes arribades, Mourinho espera afegir-hi la del migcampista del PSG, Marco Verratti.
I el Manchester United, que deu tenir una caixa inacabable. Però vaja, deixem de banda jugadors perquè el Sevilla ha fet oficial la marxa d'Unai Emery.
El tècnic que ha portat el Sevilla a la glòria de l'Europa League diu adeu al club sevillista després de 3 temporades. El seu destí podria ser ni més ni menys que el PSG. Mentrestant, el club andalús negocia amb Jorge Sampaoli.
I tenim una última hora que ens arriba via Twitter als companys del diari Esport.
Exacte, Laporte, un dels noms que sonava per reforçar el City de Guardiola, no podrà ser perquè ha renovat amb l'Atlètic de Bilbao aquesta mateixa tarda, tal com ha anunciat el club basc.
Per tant, si algú tenia alguna possibilitat, o li venia de gust que Laporte fitxés pel seu club, que s'hi vagi posant bé, o que pagui la clàusula insultant que deu tenir ara mateix aquest futbolista jove de l'Atlètic de Bilbao.
50 milions d'euros.
50 es confirma, que es mantenen els 50, ha renovat Laporte. Vaja, una ganga no seria, precisament. Per cert, deixeu-me fer un apunt. Ara tornem al mercat de fitxatges, perquè el Víctor em passava una altra nota. Avui esteu molt proactius amb el Twitter, trobo, m'agrada molt. Mundo Deportivo acaba de publicar, re, fa escassos 5 minuts, una notícia que diu: Blatter reconoce que existen bolas calientes en los sorteos. Y subtitula: el exmandatario dice que este mecanismo en la FIFA nunca ha ocurrido, que també dius, coi, a la teva no, però que a nivell europeu sí. Si voleu, us llegeixo els dos paràgrafs molt resumits. Diu: el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, ha concedido una entrevista al diario argentino La Nación, en la que ha dejado dos confesiones destacadas. La primera se deshace en elogios hacia Messi por encima de Cristiano Ronaldo, y en la segunda reconoce que existen las bolas calientes en los sorteos. Asegura que, claro que es técnicamente posible, no existe en la FIFA, pero fui testigo de sorteos a nivel europeo en los que sucedió, pero nunca en la FIFA. Claro que se puede hacer, pero en mi caso, jamás. Voleu més? És que té una altra frase que m'agrada molt i per això he fet aquesta pausa. Diu: se ponen las bolas en el congelador y la mera comparación entre unas y otras al tocarlas ya determina las bolas frías y las calientes. Al tocarlas ya se sabe quién hay en la bola.
És que per bolas calientes els seus collons, com diu això? O sigui, home, perdona, no, però és que és el que tu deies abans.
Calma, entenc la indignació, però calma.
No, en la FIFA nunca, no, jo he sido testigo, però has sigut testigo, has fotut la mà, saps que jo era en bolas calientes, com ho saps, això? És expresident de la FIFA, no expresident de la penya del joventut, o sigui, algo saps, o no? A mi això em fot bastanta ràbia, però bueno, a Blatter ja...
Clar, però, en tot cas, ja, que hagi fet aquestes declaracions en aquesta entrevista... això serà un caldo de cultiu divertit. Els propers dies ens sentirem a parlar tot això.
Sí, vull dir, de Blatter tampoc em sorprèn res ja, però sí que és veritat, home, són tots els titulars que deixa són d'allò de bueno, d'això de importants.
Anem al mercat de fitxatges, si us sembla. Ho agafo per aquesta última notícia que ens comentava l'Aina Grau, perquè ara passa allò que passa sempre, que succeeixen tuits i tuits de molts llocs, però el portal SportU diu: la Port renova hasta 2020, i aquí indiquen que la clàusula és de 65 milions, 50 és la que tenia anteriorment, ara l'han pujat 15 milions, per tant, entenc que el somni de Port vestit de blaugrana ja era poc, entenc que ara ja és zero.
Sí, bueno, ens haurem de quedar amb el central aquest de les Palmes, tu, vull dir, no hi ha més, tampoc hi ha masses diners, vull dir, que clar, l'aport tampoc, encara que et diguessin que pots fitxar per 50 milions, és que no hi ha diners.
És una borrada.
Vull dir, ens haurem de quedar amb el Lemos, que també, bueno, ara deien que
Real Madrid està pujant per ell també.
Per Lemos, eh? Sí, el Real Madrid de cop i volta li interessen unes coses estranyes.
No sé, puja per xinxar o...
Home, fa tota la pinta, vaja, jo no l'he vist molt al tal Lemos, aquest uruguaià, però tant com perquè el Madrid de cop i volta s'interessi.
Ja m'estranya que el Barça s'interessi, vull dir,
però és que el Barça no té calaix, tornem a estar que fa una setmana
no té calaix, apunta cap a clàusules ja directament, perquè si Marquinhos, que bueno, si Laporte,
però si l'esperança per la defensa blaugrana és un tal Umtiti o un tal Lemos,
però és que no em crec ni que Umtiti ni que Lemos siguin millor que Bartra.
Això
comencem per aquí.
Això ho discutíem l'altra vegada, que Bartra tenia el mateix perfil que Umtiti, i a Bartra el fotem fora i ja arriba Umtiti, que és el mateix. Jugador jove, projecció, el central, per fer parella amb Piqué i...
Va, ja en tot cas, deixem el cas Umtiti a banda, perquè ja n'hem parlat, en seguirem parlant segur els propers dies, perquè aquest noi és a l'Eurocopa i fins que no jugui, llavors el seu club voldrà més calés. Ja veureu com això semblava una operació de dos dies i durarà 44. Per tant, deixem Umtiti una estona en stand-by, perquè no em vull fer pesat. I anem al tema, a banda de l'aport, el tema blaugrana que més ens ha cridat l'atenció, que és aquesta possible cessió de Sant Per. Com veieu aquest fet? Sobretot tenint en compte que Luis Enrique no era molt partidari d'utilitzar aquest futbolista.
Sí, és veritat que no ha tingut gaire protagonisme aquest any, però sí que és veritat que sempre s'ha dit que és un jugador en projecció, però clar, el Barça B tampoc l'ha ajudat, perquè tots aquests anys el Barça B ha estat, els últims dos anys ha estat bastant un desastre, i clar, ara s'està notant que molts jugadors, o gairebé cap jugador del Barça B, està pujant al primer equip, i bueno, per agafar minuts i tal, doncs una sessió jo la trobo bé.
La idea és que faci com Denis, ens ho explicava l'Aina Grau, que vagi al Villarreal, que vagi a l'Sporting, hi ha diversos candidats, i que pugui tenir minuts per foguejar-se. En tot cas, convindreu o coincidirem aquí que Sant Per, segons ens han explicat sempre, és l'esperança del Barça al mig del camp, per tant, convé no deixar-lo escapar.
Sí, fins i tot, jo fa escassos dies Ramon Bes escrivia un article al País que destacava això, no? La crisi de la Masia, que deixes marxar aquestes perles i aquests projectes de futur per anar a buscar fora el que ja tenies dins i la mala gestió pròpia de la Masia, perquè portem unes quantes generacions de jugadors de la Masia que semblen un bluff, i jo crec que no eren un bluff, però s'ha gestionat molt malament, perquè Sant Pere és un perfil d'un jugador que podria estar perfectament al primer equip, guanyant minuts a l'estil de com molts clubs europeus fan, anar-los pujant i donar-los confiança, però hi ha un Luis Enrique que ja tenia experiència amb aquests jugadors, i si no el confia ni ell, doncs jo ja veig que l'única solució perquè un jugador com Sant Pere tingui minuts i pugui millorar la seva tècnica, la seva projecció, és marxant fora, però és que a mi em sap molt greu que jugadors com Sant Pere marxin fora, o fins i tot com va passar amb Sergi Roberto, que li va tardar la tira en poder pujar al primer equip i tenir aquesta confiança que mereix.
Correcte, jo crec que s'hauria de confiar més en la cantera que tenim. La Masia crec que té un nivell molt bo i igual que s'ha confiat ara en aquesta última temporada amb Sergi Roberto, crec que s'hauria de confiar més en la Masia. Bartra, crec que és una injustícia que marxi sense haver tingut minuts aquesta temporada, i amb Samper crec que no està malament la idea de que marxin per agafar minuts, per agafar competició en la Lliga, però crec que sí que haurien de tornar.
Per cert, faig un breu incís sobre una altra qüestió, perquè s'ha anunciat que Josep Maria Bartomeu sortirà ara, d'aquí a escassos 3 minuts, en una compareixença a 9:15, per anunciar com què ha decidit aquesta junta extraordinària que tenien avui sobre el cas Neymar, sobre aquest cas en què s'ha exonerat els dos presidents, l'anterior i l'actual, que tenien a veure amb el cas Dis i Neymar, i el club, com a persona jurídica, se li imputa un possible delicte.
Rossell, sabem on és o no? Està aquí o està vivint ja a Brasil?
Rossell, amb aquesta caloreta, unes caipirinyes, vale. Jo crec que li estan entrant molt bé i ho deixaré aquí, crec que ha sigut prou clar. Una altra història, no en clau futbol, també acaba de sorgir a Twitter, ja és oficial. Spanoulis renova amb Olympiacos fins al 2018, ho dic perquè Spanoulis és un tio rellevant i el Barça també li havia seguit la pista durant forces anys, per tant, un altre somni que se li escapa al Barça si és que el volia, i si acaba contracte el 2018, 8 anys, vestint la samarreta d'Olympiacos. Víctor, tu que segueix de bàsquet...
Home, és que Spanoulis sortir de l'equip perquè està ara seria una mica... trencar aquesta hegemonia Spanoulis, i és un jugadoràs, però jo crec que no encaixaria molt bé el Barça, i ja sabem que el Barça va fitxar el que no pot, i en bàsquet ja sabem com va la cosa.
Sí, la política hauria de ser una altra, però tornem al futbol, perquè l'altre gran serial de l'estiu, ja ho deia abans, un titi, deixem-lo una estona a banda, serà el de Pogba i el Madrid. Si vestés de blanc us sabrà greu?
Ho dic
perquè Pogba era, no?, com la nova esperança, no?, com dir, va, aquest és el que hem d'anar ara, no? Tothom volia Pogba.
Sí, amb el Barça és veritat que sempre dic que en aquests últims 2 anys que ha anat darrere seu, però clar, parlem de xifres de 100 milions d'euros ara mateix impossibles pel Barça, i tampoc crec que el jugador ho valgui, perquè, a veure, sí que hem vist bons partits, però tampoc crec que sigui un jugador tan contrastat i consolidat com perquè el seu preu sigui de 100 milions d'euros.
No, i fins i tot jo mai havia vist que Pogba tingués, o sigui, allò, altres possibilitats de venir al Barça, i amb això, aquestes informacions del Real Madrid, ja he llegit que pel mig està implicat Isco, que Isco entraria en aquest fitxatge i que Isco marxaria a la Juventus. I a mi em sap fins i tot més greu per Isco, que podria haver acabat al Barça, que vagi al Madrid i després el Madrid se'n vagi. O sigui, a mi Pogba, 100 milions, no em convenç per res.
Però la Juve ja ha dit que no vol escorrialles, que no vol les sobres, que vol Cross
Isco,
i 100 quilos.
Isco sobres...
No, la Juve ha deixat clar, els seus representants han dit que Isco i no sé qui era l'altre jugador que els oferien, no els vol, no vol els Descartes, vol a Toni Kroos i 100 milions, i si és això bé, i si no és això, malament. Home, tontos del tot no són.
Home, no són, però també dic que ells que són sobres, no sé.
Ens queden 2 minutets de res per parlar de Mercato, però és que no vull deixar de mirar a Europa i en concret al United, perquè abans l'Aina ens ho explicava, i han pescat a Bellí per 40 milions, probablement segueixi Ibra properament cap al Teatre dels Somnis, cap a Old Trafford, i ho volen rematar amb Marco Verratti, 100 milions, diu Mourinho, que està disposat a pagar per el jugador italià del PSG ara mateix, que tremoli Guardiola, no?
Home, sí, però d'on treuen els diners aquesta gent? Sí, és que és increïble.
Fan màgia.
És que no ho sé, ja amb aquells fitxatges que van fer l'any passat i fa un parell d'anys, deuen tenir una caixa màgica, però no ho sé, jo no el veig, Berratti 100 milions, ja s'hauria de trencar el mercat d'una manera molt bèstia.
Bueno, si se n'ha d'anar al PSG no en demanarà pocs, tampoc.
No, tampoc, però tampoc et pots plantejar pagar 100 milions per Berratti. Val que el United pot ser que li s'obri la pasta, però 100 milions.
Jo no sé si és estratègia de Mourinho o no, però parlar de Bailly, parlar de Berratti, parlar d'Ibra la mateixa setmana fa trampar qualsevol.
Bueno, és que crec que el City United més o menys els pressupostos que tenien per fitxar entre 200 i 300 milions d'euros, per tant...
I així et deixes un terç.
Perdó,
en Berratti.
Perdó, vull recordar que el Barça té 60 milions més vendes. El drama és aquest.
Bueno, més vendes.
Més... Sí, clar que és com dir...
I després venim a Barça per 8 milions.
Què? Clara, és com per fer-se el United de cop i volta.
Sí, no? Bueno, Mourinho sembla que s'ho ha pres al peu de la lletra aquesta confiança que li han donat econòmicament, no? Perquè no para, no? Però aviam com acaba aquest mercat, perquè...
Estarem atents, perquè si Mourinho fitxa això, jo veig el Víctor, la Clara i el Guardi vestits del United.
A mi en la vida em veuràs un equip de Mourinho. Eh?
Ja, val. Sí, sí, d'acord, el que tu vulguis. Arribem al punt de 2:15 de la nit, deixarem la tertúlia aquí, perquè és l'hora de les seccions en aquest programa, ja ho sabeu, i ni us mogueu, que sona el Sant Pauli dels Talco, aquella cançoneta que ens agrada tant així per moure l'escalet una mica de festa, i anem amb el Futbol Crític. Hora de la nit, ja corren per l'estudi de Cultura FM els nois de Futbol Crític, ja sabeu aquesta secció que hem inaugurat fa poques setmanes, una secció que ens porta una visió diferent del futbol. Ells són el Noel Eduardo, bona nit Noel.
Hola, bona nit Turi.
I el Jordi Sureda, bona nit Jordi.
Bona nit.
Avui ens porteu una entrevista que li heu fet a Natàlia Arroyo, entrevista enorme, entrevista en profunditat, i l'hem dividit en dues parts. Avui, la primera part sobre el Barça i el periodisme actual, és així?
Sí senyor, una entrevista amb la gran esperança del futbol femení, Natàlia Arroyo, que és exfutbolista, entrenadora de la selecció catalana femenina absoluta, entrenadora també de la selecció sub-16, periodista al diari Ara, narradora de partits de futbol femení a Bein Sports, també és tertuliana en diversos mitjans. Així doncs, el primer que li van voler preguntar és si li quedava temps per alguna cosa que no fos el futbol.
Ho intento, sobretot perquè, tot i que m'agradi, i per sort em sento en aquest sentit privilegiada per haver fet d'una cosa que m'apassiona a la meva professió, també és cert que, bueno, intento, o el tinc molt arxivat, molt catalogat a la meva part de feina actualment.
Doncs sí que és una sort, però no sabem si li queda gaire més temps per catalogar, no? Amb ella vam parlar de diverses coses, de Barça, de futbol femení, de periodisme, de selecció catalana, hi ha molta teca, no? Però hem decidit justament per això portar-ho en dues parts i xerrar una mica de tot plegat. Avui tractarem la vessant periodística i parlarem també d'aquest monstre, no?, que és el Barça. Per començar parlarem d'una cosa que tots els amants de l'esport consumim, que és el periodisme esportiu. En quina situació es troba ara mateix?
S'està buscant, jo crec. Jo sóc molt nova, jo he vingut aquí amb un panorama molt, molt actual, i reconec que tampoc he sigut una persona que hagi tingut excessius referents. No he aparegut aquí per imitar a ningú, no he vingut aquí amb ganes de fer el que feien o com ho feien alguns altres, i per tant a vegades sento que vinc molt de zero, no? Vinc de Mart, depèn de com, però sí que és cert que sobre aquesta realitat, doncs actualment estem en un procés ja no del periodisme esportiu, sinó del periodisme en general, que s'està acabant de revisar, està acabant de veure com l'impacte internet en això, com l'impacte el fet que la gent estigui deixant de consumir les coses des dels aparells habituals. Ja no es miren les coses de televisió, ja no es miren més a la televisió gairebé que a un ordinador o una tablet, i els diaris ja no es llegeixen més en paper que en un mòbil o fins i tot en una PCP, és a dir, que és que al final la gent mira les coses en moviment i consumeix les coses en moviment i les llegeix en moviment.
Una bona lectura la de la Natàlia Arroyo sobre el periodisme actual, però encara ho ha anat més enllà.
Hem anat més enllà, i és que últimament, tots ho hem vist, els vestuaris d'equips de primera divisió s'han convertit en un búnquer inexpugnable. Moltes vegades per culpa de les estratègies de comunicació, a vegades per responsabilitat de l'staff tècnic, sigui com sigui, per exemple, el Barça ha evitat que els aficionats tinguessin accés als jugadors durant els desplaçaments. La pregunta del milió, és exagerada tanta sobreprotecció?
Recordo sempre la meva primera experiència ja com a periodista al diari, seguia més aviat la informació de l'Espanyol i a la meva primera roda de premsa aixeco la mà i m'interessava saber com havia preparat la setmana Mauricio Pochettino, no? Per un partit, i escolta, que mira que el rival, no recordo ben bé quin era, doncs, havia alternat moments d'un punta a dos puntes i li plantejo la pregunta una mica per aquí, escolta, que el rival aquest pot fer això, en què com us adaptaríeu, és a dir, que al final sí que és cert que sense voler li estàs reclamant una mica la solució tàctica com ha plantejat el partit, i amb elegància em va respondre que mira que gràcies i ja ho veuràs demà, no? I allà em vaig començar a plantejar exactament què és el que jo volia treure, si volia treure, o sigui, si li feia una pregunta per curiositat d'entrenadora, si li feia una pregunta perquè realment això era molt determinant per enfocar la meva prèvia, i exactament on m'estava ficant, no? Si m'estava ficant en desvelar un secret o què.
Perquè a més una altra de les mancances, diguem, o dels problemes d'avui dia, és que els periodistes esportius solen estar molt al cantó d'alguns clubs, i d'això també em vau parlar amb la Natàlia.
Sí, exacte, això és el que li vam voler preguntar, no? Veiem que hi ha periodistes, especialment els que són potser més mainstream, no? Que es posicionen a favor, molt clarament a favor d'un club o d'un altre, i de fet és estrany trobar un periodista esportiu que no coixegi, no? d'una banda o d'una altra. I li preguntàvem justament, és necessari posicionar-se com a periodista esportiu avui en dia?
Jo no haig de desitjar res, ni m'haig d'alegrar ni no alegrar, no em correspon a mi això. Jo haig d'informar sobre el que veig i de fet a vegades intento exagerar al màxim aquesta fredor, perquè crec que a mi em beneficia com a punt de vista al final fent la meva feina. Però no sempre tothom ho fa, i aquí entén que el seu mercat o el seu espai és justament el contrari, i és posicionar-se, i des del posicionament troben un to diferent i un to que agrada, i un to que té el seu públic. Mentre trobem la manera, i crec que aquest és el repte de separar-ho i de marcar-ho, igual que una opinió es marca diferent en un text informatiu, doncs potser hauríem de trobar això. Que jo això ho explico amb aquesta bufanda posada.
Tenia un conegut, nois, de fet crec que el Noel el coneix, Jordi, tu no tant, no revelaré el nom per no deixar-lo en evidència ni descobrir el secret, però em va dir una vegada una frase que em va quedar marcada, que era: jo sóc periodista esportiu, però sempre he pensat que facis el que facis, quan penges el micròfon en lloc de les botes, mai ningú hauria de saber quins són els teus colors. Però seguim amb l'entrevista a la Natàlia.
Seguim. Es veu que en això del periodisme esportiu també hi ha doncs vares de medir amb els cànons de bellesa, etc.
Sí?
Sí, no ho diem per tu. No ho diem per tu.
Ho has dit perquè estaries sota el nivell.
Sí, no, estaries no, a la mitja. Sí, a la mitjana, primer, no? Estaries allà al nivell mig, no? Un intermig. Bé, tampoc sóc jo aquí per jutjar-ho. Però sí que s'estan utilitzant periodistes, sobretot passa en el cas de les dones, atractives, amb la creença que això pot repercutir favorablement amb les audiències.
Vull dir, a mi em sap greu, en el fons, també, que inevitablement anem a apuntar a això i com a part de... És a dir, com a dona, sembla que em sàpiga més greu encara criticar la decisió de posar-hi una dona o criticar la manera de fer d'una companya, en aquest cas de professió també, i d'una companya de gènere, no? Però encara hi ha molta feina per fer per realment ubicar les persones pel seu mèrit professional, que al final és pel que haurien d'estar allà i no per un altre mèrit. Però jo al final el que reclamo és aquesta sinceritat, és a dir, mira, doncs pel que sigui tinc estudiat que la meva audiència és aquesta i el que a mi em funciona és això, i tinc comprovat que si poso una espectadora que sobretot és cridanera visualment, doncs els meus 80% d'audiència, que són homes i són homes amb aquesta franja d'edat i són homes que han manifestat en una enquesta que prefereixen o que volen aquesta dosi de tot, volen esport però volen alguna cosa que els alegri la vista, doncs els hi dono això.
Parlem ara del Barça. Tots sabem que és un dels clubs més grans del món, un transatlàntic, abans dèiem un monstre, no? Això té els seus avantatges i també els seus inconvenients. Com es veu això des de la vessant d'una exjugadora que ja ha competit, però també com a entrenadora de la selecció catalana que ha de comptar amb jugadores d'aquest club?
És un club molt gran, i com a club molt gran té moltes potes. I m'imagino que és difícil ser gran i rodar sense trepitjar pel camí de gent, i llavors si et mires des de dalt i des del tot terreny, doncs tot és fantàstic. Si el pateixes des de baix, és difícil. Jo vaig jugar uns anys a l'Espanyol i això t'obre una mirada diferent de la que potser tenia de petiteta quan mirava el Barça com a espectadora, i com a professional, tant periodista com a entrenadora, hi ha moments en els que per el fet de ser un club gran facilita molt la feina i té uns mitjans espectaculars més que cap altre i et resulta molt fàcil treballar, i altres vegades que per ser massa gran és tot un laberint i et dificulta, no? I per tant crec que té tota la complexitat que té un club gran, en aquest sentit, que hi ha espais on no està humanitzat, hi ha espais on s'aprofita de ser gran i hi ha espais on és lògic i és fantàstic que sigui gran.
Ara anem a tocar el tema de les peles, dels quartos, perquè hem entrat en aquesta qüestió espinosa i la Natàlia no se n'amaga.
Sí, senyor, de fet, li vam demanar que es tragués el barret de periodista i el xandall d'entrenadora i que ens expliqués, com aficionada, quina és la seva opinió sobre els patrocinis astronòmics i, sovint, de dubtosa procedència, moltes vegades considerats com a immorals, que rep el Barça. Tot s'hi val a l'hora de patrocinar un gran monstre com aquest?
Va en la línia una mica del que et deia abans, no? Sensació aquesta de que entres a la roda i dins la roda ets incapaç de parar un moment i mirar si això és ben bé com jo volia que fos, no? Des del principi. I econòmicament sembla que si no t'agafes aquesta roda que et porta aquí, que és igual i que tant és d'on vinguin els diners, perquè jo necessito molts, perquè si no puc competir amb aquests altres, que tenen tants altres milions i potser no tenen tanta necessitat de mirar d'on els tenen i que no han lligat la seva el seu sentiment de club a una identitat i a uns valors. Si acceptes això de manera innegociable, doncs probablement acabis agafant-te qualsevol cosa i acabis refredant en aquest sentit. A mi, jo no he sigut gaire amant mai de fer bandera de que guapos somos i quins valors tan fantàstics tenim. Això sempre he sospitat d'això, perquè totes aquestes coses sempre s'acaben girant en contra tard o d'hora, a la manera que patinis, i li ha passat al Barça alguna vegada. Però sí que m'agradaria que es trobessin fórmules igualment milionàries, però potser una mica menys milionàries, que fossin de consens més general, no? I que en aquest cas a més no fossin conflictives i que no estiguessin venint d'un país on que tampoc és una realitat que jo conegui amb cap mena de profunditat, però que lògicament en el pitjor dels casos o en el petit dels casos no està respectant molts dels valors que tu vols representar com a institució, i això seria corregible. I aquí no em val l'argument econòmic, no em val.
Natàlia Arroyo, que no s'encalla ni una, Noel, però encara va respondre més coses.
Oi, tant, sí, li vam preguntar també sobre... Vaja, arrel d'un tuit que va fer, que ara us direm, li vam voler preguntar sobre la remor que genera el periodisme esportiu i com aquest afecta els jugadors, no? A vegades ens preguntem si els periodistes són conscients de les repercussions del que diuen. El tuit en qüestió deia literalment això: em pregunto quina responsabilitat tenim els que opinem del Barça en el seu estat de desconfiança, en els seus dubtes, en la seva por. I tot això venia després d'unes setmanes en què el Barça va patir aquesta sèrie de derrotes consecutives després de 30 no sé quants partits sense perdre.
39.
Jo a vegades tinc la sensació que, o sigui, que el que escrius ha de tenir una intenció per ajudar anímicament el club. Quin club? No em paga a mi el club, vull dir, jo no escric perquè el Barça guanyi. Jo, si el Barça guanya, intento explicar per què ha guanyat, i si perd intento explicar per què ha perdut, però no escric per intentar generar cap estat d'ànim, per intentar protegir res, però som conscients de la responsabilitat que tenim com a periodistes, que creem soroll i que al final a mi hi ha alguna gent que em llegeix, i en funció del que jo escrigui, si els hi sembla bé, si els agrada, doncs acabaran pensant, veus, és que això és el que li passa, no? I potser el pròxim dia que vagin al Camp Nou s'espantaran abans d'hora, si m'invento, si l'agafa Rakitic, i jo fa 3 dies que estic dient que Rakitic porta 73 pilotes perdudes de 74 que en toca. Això evidentment el jugador s'haurà d'atenció, i jo crec que anava en aquesta línia, anava en la línia de que al final com a generadors d'opinió que som, fins i tot quan la intentem fer de manera objectiva i traient-nos la bufanda, i aquí recullo una mica la idea del que dèiem, fins i tot en la versió més objectiva, però també amb la subjectiva generem opinió, generem soroll.
Déu-n'hi-do les valoracions de la Natàlia Arroyo, n'hem sentit unes quantes, ha opinat déu-n'hi-do del periodisme esportiu, però encara més del Barça, de la seva estructura, de com es patrocina, d'on arriben els diners. Molt crítica Natàlia Arroyo. Em ve molt de gust escoltar ja la segona part. Sobre què anirà? Podem fer una avançada?
Futbol femení, selecció catalana.
Sí, una miqueta aquests dos temes que ella vaja, això és la seva professió, bueno, a banda del periodisme esportiu, diguéssim, però sí.
Això serà d'aquí una setmaneta, i en el moment que posem la segona part de l'entrevista, esteu convidats en aquest programa més estona de l'habitual, perquè en farem debat amb els tertulians habituals i posarem una mica a l'olla tant el que hem sentit avui de Natàlia Arroyo com el que escoltarem la setmana que ve. Us sembla bé?
Ja hi pots comptar.
Encantadíssim.
Sí, sí.
Molt bé, doncs ens veiem d'aquí una setmana, nois.
Vinga,
molt bé, vinga, bona nit.
No, my son is no. Esteu escoltant el Marca't un Canyo a Cultura FM.
I avui la rúbrica és d'un periodista tot terreny, el coneixereu sobretot perquè fa premsa escrita, però quan surt a la ràdio i a la tele ve de gust escoltar el cap d'esports de La Vanguardia. Amb tots vosaltres,
la firma de...
Hola, sóc el Joan Josep Pallàs de La Vanguardia. En ras i curt us diré que el Barça té feina aquest estiu, sobretot en defensa. La baixa de Bartra ha de ser coberta i el millor candidat ara mateix és Umtiti, i amb això quedarien quatre centrals, Piqué, Mascherano, Mathieu i el francès, i per mi ja seria suficient perquè Vermaelen no és fiable. A la dreta, sense Alves, jo crec que s'apostarà per Sergi Roberto i per Aleix Vidal, i reservarà els calés per dos places que són fonamentals, una al mig del camp per prevenir un segon any tan decebedor com el que ha sigut el primer d'Arda Turan, i també per fitxar un davanter que serveixi de recanvi creïble pel trident de cracs. L'arribada de Denis Suárez per mi és positiva, té potencial, nivell i és polivalent, i Samper, que serà cedit, hauria de seguir precisament l'exemple de Denis Suárez. Per tant, ja us he dit que hi ha feina pel Barça.
Ara toca fer allò de l'Aina, de llegir tuits, de llegir Facebooks, de llegir de tot, però farem, com es diu en castellà, un alto en el camino, una aturada, perquè Josep Maria Bartomeu ja ha aparegut davant dels mitjans per explicar com ha anat aquesta junta directiva extraordinària, i l'Aina Grau té uns quants titulars per resumir la situació.
Sí, primer de tot, amb aquesta junta ordinària, la junta de directiva del Barça ha acceptat el pacte amb la Fiscalia pel cas Neymar per 14 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. A partir d'aquí, una compareixença de Bartomeu que encara continua, però els highlights serien: tornaríem a fitxar Neymar i ho faríem de la mateixa manera, potser canviaríem algun assessor. I la imatge del Barça és espectacular, no quedarà danyada. Potser si haguéssim seguit, hauria sigut pitjor.
Per tant, el Barça, que pagarà aquests 5,5 milions a la Fiscalia, i Rossell i Bartomeu, que queden exonerats. La pròxima assemblea de compromissaris, llegeixo al Twitter de folipou.com, folipou web, diu: la pròxima assemblea de compromissaris ordinària haurà de ratificar la decisió de la junta directiva. Tenim més coses, Aina.
En una altra declaració que acaba de sortir de Bartomeu: ni Rossell ni jo hicimos nada mal, ahora nos exoneran de la responsabilidad porque no la tenemos, el club sí.
D'acord, ho deixarem aquí perquè no tenim temps per més, però ho seguirem des de casa. També recomanem a la gent que ho segueixi, perquè aquestes coses són l'actualitat del club i encara que siguin desagradables s'han de seguir. I ho acabarem amb una mica més d'alegria, perquè, Aina, amb la pregunta del dia, hem trobat dos tuits de dos mitjans que ens venen molt de gust de llegir a la gent.
Sí, hem hagut d'entrar per veure que no fossis un fake, perquè déu-n'hi-do.
Són mitjans reals.
El Huffington Post ha publicat un tuit amb una mena d'enquesta preguntant: ¿te sabe peor la victòria d'Espanya perquè haya marcado Piqué?
Aquesta és la pregunta, eh?
Aquesta és la pregunta.
És fantàstica. I... Puc respondre ja?
Sí, sí, sí.
Vaig a tuitejar.
Sí, esteu buscant si hi ha una enquesta per veure els percentatges, però no ho
no
han fet.
No n'hi ha, eh? Quina errada. Sí, des d'aquí, home, community manager del Huffington Post, això es fa amb enquesta, punyeta. És molt més gràfic, molt més maco, en fi.
I a la segona, Estudio Estadio, ¿se ha ganado Gerard Piqué el derecho a no ser pitado con España?
Aquest sí que
aquest
va...
sí que és
pots
tensió,
votar,
no?
Estudio Estadio, doncs entreu-hi ara mateix, passeu de les preguntes del Market, que és molt més interessant això que l'Aina ens explicava ara mateix d'Estudio Estadio i del Huffington Post. Gràcies, Aina.
Fins ara.
I anem a acomiadar el programa. El descans del Bèlgica-Itàlia, per Bèlgica, Víctor, em sap greu, gol de Jaquerini pels italians, per la selecció de Conte, ho deixarem aquí de moment, i en el programa posem punt i final aquest 31è Mercat de la temporada. Dilluns que ve, més i probablement millor, o no, no ho sé, perquè aquesta gent que hi havia avui s'ho han currat molt. Gràcies una nit més a la redacció d'aquest Mercat Un Canyo, a l'Aina Grau, a l'Oriol Cortés, a la Paula Carreras i al Guti a la part tècnica, i com no, als tertulians, el Víctor Rodrigo, la Clara Marcos i el Gerard Guardi. Com diu el foraster, són molt bona gent. I els de casa, com sempre, que tingueu una bona setmana i que el futbol us acompanyi. Yeah!